sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna stand up for,
yeah,
all right?
Yeah,
so you better get up.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
No celebrities were harmed in the filming of this episode.
Excuse me, sir. The show's over.
Get away, zit face.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 3 minuts i mig de 8:15. Salutacions novament del Mario Ramírez a les vies de sol, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Segrestar una persona, degullar-la i gravar el crim. Això és el que pretenia fer la cèl·lula jihadista desarticulada dimecres a Catalunya pels Mossos d'Esquadra. Un grup que tenia planejat segrestar una persona per fer això. Anem coneixent més dades dins el necessari secret de la investigació judicial a l'Audiència Nacional, on avui el jutge ha interrogat els 11 detinguts. Ahir ens assabentàvem que els presumptes terroristes tenien com a objectius importants comissaries de la policia catalana i ara tots els catalans estem certament una mica més tranquils, alhora que som conscients que no es pot baixar la guàrdia. En les últimes hores, des dels musulmans que viuen a Catalunya, hi ha hagut crides a la moderació i a la pau. Per exemple, a Reus mateix, on l'imam s'ha expressat avui mateix en aquesta línia coincidint amb la pregària del divendres. L'islam autèntic és de pau, com també ho són el cristianisme, el judaïsme, el budisme i l'hinduisme, per posar només alguns exemples de religió. El terrorisme, que comporta la voluntat de matar o la convicció que algú pot disposar de la vida dels altres, va precisament contra qualsevol recerca o concepció del Déu, que és qui és amo de les nostres vides, i, per tant, contra qualsevol religió. En canvi, sí que ens trobem que des d'aquesta perversió, actualment molts creients pateixen precisament la persecució pel fet de professar una fe determinada. És el cas dels centenars de cristians que han perdut la vida de forma violenta només en les últimes setmanes, per exemple, a Kènia, a Síria, a l'Iraq, a Líbia i a Nigèria, entre altres països. I aquesta tristíssima realitat, denunciada pel Papa Francesc i per moltes persones arreu del món, és gairebé ignorada a nivell mediàtic, o com a mínim gens destacada. Ha passat gairebé inadvertit per a la comunitat internacional i per a molts mitjans de comunicació i agències de gran rellevància l'assassinat de més d'una quarantena de cristians aquest últim dijous sant a Kènia, on van ser separats d'un grup més gran precisament perquè eren cristians. I és que ser creient, ja no només cristià, un fet que no pot ser mai utilitzat per fer la violència, sovint el que comporta és el contrari, ser víctima de la persecució. Com ha dit avui el cardenal hondureny Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, president de Càritas Internacional, en una intervenció al Fòrum Nova Economia de Madrid, els cristians ens hem de despertar davant la persecució. I és que una cosa és estar disposat a donar la vida per Crist i una altra permetre que no s'imposin ni la pau, ni la justícia, ni el perdó. Perquè això és, precisament, la persecució. D'aquest i altres temes parlem avui en el Mirador de l'Actualitat, en la tertúlia, amb el periodista i professor universitari Salvador Aragonès. Bona tarda, senyor
Aragonès. Bona tarda.
I bona Pasqua.
Bona Pasqua, sí.
L'octava de resurrecció.
Estem a l'octava, encara.
Això mateix. També tenim amb nosaltres el doctor oftalmòleg i cirurgià Joan Carles Reiteri. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el periodista, gestor del blog In Secula Seculorum, Oriol Domingo. Senyor Domingo, bona tarda.
Bona tarda.
I bona Pasqua, també.
Bona Pasqua,
a tots
també.
Tres. Bé, senyors, les intencions d'aquesta presumpta cèl·lula jihadista, diem presumpta per seguir els termes judicials, però vaja, eren unes persones que tenien evidències de d'objectius terroristes, que tenien evidents intencions de matar, de cometre un segrest amb objectius concrets, aquí molt a prop de nosaltres. Vaja, quina valoració fan del que ha passat des de dimecres fins avui. Estem una mica més tranquils, d'una banda, però també estem espantats, podem dir.
Home, jo crec que no perquè hagin detingut uns quants, hem d'estar més tranquils.
Més tranquils,
sí, però tranquils del tot no, perquè ja se sabia que diferents zones de la costa de Catalunya, ja en els atacs de l'11S de New York, ja tenien reunions a Salou. És a dir que, per tant, el jihadisme té un caldo de cultiu aquí que, naturalment, doncs, sembla ser que s'ha començat a actuar ara, però s'ha començat a actuar, jo crec que això no es desfà. M'ha agradat molt el que ha dit l'imam de Reus.
Sí.
Que, cuidado, és nou. És a dir que, per tant, aquest predica la pau. L'anterior, no.
Això és el que també havia dit ahir el ministre Fernández Díaz, que després podem comentar, si volen.
Sí, llavors, escolti'm, a veure, hi ha, avui que és divendres, doncs m'agradaria saber les mesquites d'aquí de Catalunya, que s'ha dit en els diferents sermons dels imams.
Sabem que no només a Reus s'ha fet crida a la pau, a altres llocs.
No només a Reus, però no en tot arreu hi ha hagut crida de pau. Que també hi ha que dir-ho. És a dir, s'ha de controlar una mica això, perquè aquests imants, vés a saber qui els envia, bueno, sí que se sap qui els envia, doncs si venen de segons quin lloc i pagats per segons qui, és a dir, dels països més aixèrrims, diríem, de l'islam, com és Aràbia Saudita, com és, en fi, tots aquests països de l'Orient Mitjà que apoyen, doncs, diríem, inclús d'una manera poc dissimulada, determinats aspectes de l'estat islàmic, doncs, evidentment, tot això s'ha de controlar. Jo crec que, bueno, bueno, que aquesta col·laboració internacional de la policia, o sigui, aquesta col·laboració que hi ha en els països europeus i també amb els països islàmics, entre ells el Marroc, passa que ara amb el Marroc ja m'allargaria massa, no? Ara han sortit problemes, però bueno, esperem que no afecti el terrorisme, no? Doncs bueno, jo crec que s'ha començat per la bona via, però això d'estar tranquils no, eh?
Senyor Reiter, senyor Domingo.
Sí, jo crec que el radicalisme arrel dels mitjans de comunicació doncs, ha anat agafant cos a la nostra societat i a Europa en general. També perquè utilitzen molt els mitjans de comunicació. O sigui, ells el que volien fer era doncs, bueno, fer un acte terrorista i, per a més, gravar-ho i donar-ho a conèixer a tothom. No? Per què? Doncs perquè bueno, són els seguidors de la xària, no? Que van imposar la xària que s'imposa doncs, mitjançant la força moltes vegades. No? O sigui, això ho diuen ells mateixos. Llavors, aquí som una mica hipòcrites en el sentit d'acusar de terrorisme. Hem tingut molts anys terrorisme al nostre país i ara inclús s'acusa gent d'apologia del terrorisme. Bueno, molts d'aquests imams han de ser acusats de terrorisme, també, si fan apologia del terrorisme per unes idees, no? Per
tant,
la justícia tindria que prendre mesures en aquest sentit i posar pues, escoltes en cada sermó que facin i quan vegi que això no està d'acord amb les nostres lleis, doncs actuar en conseqüència, no?
Però en tot cas, perquè siguin, pel fet de ser persones que promouen la violència.
Que promouen
no
la violència...
No perquè
siguin
musulmans, en aquest cas.
No.
Dona el cas de que als musulmans hi ha una secta molt violenta i que són conscients del que està fent i la quantitat de màrtirs que està provocant actualment. No estem parlant de l'època dels romans, sinó d'ara mateix. Doncs, bueno, nosaltres, almenys a la nostra societat, hem d'actuar en conseqüència. Ja no em poso a dir que actualment tindria que haver una reciprocitat en quant a societat. Si nosaltres tolerem que aquí hi hagi musulmans que tinguin mesquites, doncs, per favor, si jo vaig a l'Aràbia Saudita, que em tolerin que jo pugui anar a la meva església, que ara no m'ho toleren, al contrari, em posen a la presó, si vull anar.
I aquí no només tolerem, sinó que per tant, garantim la llibertat.
Per tant, la reciprocitat ha d'existir tant en uns països com els altres. Si no existeix aquesta reciprocitat, d'alguna manera s'hauria de vetar aquesta gent, mal que em pesi que voldria que doncs, poguessin reunir-se per resar el seu Déu, però que ho facin a casa seva. O sigui, quan Aràbia Saudita ja ho pugui fer, com ells ho fan aquí, llavors parlem-ne. Però és que si no, escolti...
Però clar, no podem fer el mateix que fan en altres països,
bueno, on aquests països els cristians estan, no poden resar. Estan a la ONU, aquests països, i aquests països tenen vot, i aquests països, vull dir, estan reconeguts pel resta de països. Llavors, s'hauria de fer una mica de reunió de dir, bueno, escolti, de quines llibertats estem parlant?
La llibertat és universal. La llibertat religiosa, a la Declaració Universal Exacte. Dels Drets Humans, és un punt fonamental.
Perquè ja no estic parlant de terrorisme d'alguns països del Iemen, no estic parlant de lleis dels propis països.
Bé, per no barrejar coses, si volen anem per part, senyor Domingo.
Tres idees m'agradaria dir. La primera és que el que ha succeït aquests dies a Catalunya és el que succeeix a Espanya, Europa i Occident.
L'amenaça del terrorisme.
Aquesta és la situació. La segona idea, el gran encert dels Mossos d'Esquadra actuant com a policia judicial. Han estat més d'un any que aquests senyors estaven sent controlats, investigats, amb un que l'eficàcia passa per la discreció, no per la xerrameca d'algun ministre, passa per la discreció. Fins a tal punt que agents de Mossos que han actuat, que eren familiars entre ells, ni sabien que estaven actuant en el mateix servei policial. La discreció ha arribat fins a aquest punt. És com si tu, senyor Aragonès, i jo fóssim policia, fóssim parents, i ens trobéssim allà i diem, què fas aquí, no? És a dir, la tasca ha estat extraordinària. I el tercer punt, home, lamentar les paraules del ministre amb les insinuacions que ha fet sobre Nous Catalans, que, pel que jo sé, Nous Catalans intenta, no només amb el món islàmic, sinó amb la immigració llatina, l'africana, la marroquí, la islàmica, crear uns vincles d'entesa. Que això comporta un risc, evidentment, entre els bons musulmans hi pot haver-hi un radical. De la mateixa manera que entre els bons policies hi pot haver-hi un policia que faci informes falsos. Entre els bons polítics que tracta un periodista hi pot haver-hi un policia corrupte. Entre els bons periodistes hi pot haver-hi un periodista venut per interessos foscos. Sempre hi ha un risc, sempre que es fa alguna cosa. Però, i acabo ja, no? En el cas del president de Nous Catalans, que és el senyor Àngel Colom, home, jo pel que conec, i el conec des de fa molts anys, és un pacifista compromès i militant. Els seus punts de referència, i acabo, són Jesús de Nazaret, són Francesc d'Assís, són Martin Luther King i són el senyor Gandhi. La trajectòria política i personal és d'ella, i acabo ja sobre el senyor Àngel Colom. Fa anys va ser una persona que va col·laborar amb el Ministeri Interior de l'època, del govern espanyol, per ajudar a dissoldre els grups armats independentistes que hi havia a Catalunya com Terra Lliure. Uh-huh. Home, senyor ministre Fernández Díaz, més respecte a aquesta trajectòria d'aquest personatge.
En qualsevol cas, més enllà de les discussions que puguin sorgir aquí, clar, posar-se a parlar d'un tema que és diferent del que estem analitzant, que és la desarticulació d'una cèl·lula terrorista, un tema com és l'independentisme, que és una qüestió sobre la qual es pot discutir, però que jo crec que és un nivell molt diferent. Potser no, com a mínim no tocava, no? Com a mínim no tocava, no sé què pensen els altres.
No hi ha entès,
a les referències a l'independentisme del senyor Fernández Díaz, dic que no tocaven quan es tractava d'analitzar, de valorar el més important, no? Que és una desarticulació.
Bueno, jo no tinc per què defensar ni...
No, els demano ni que defensin ni que ataquin
més. Ni atacar, vull dir, jo el que crec és que l'Àngel Colom, efectivament, jo estic d'acord amb el que ha dit l'amic aquí, és un pacifista total, etc. Ara, és una persona que ha vigilat tot el que passava per dins a casa seva i tal, no sé si era tan eficient amb aquestes coses, però, bueno, de totes maneres, jo crec que ara ja s'ha posat les piles i que no en passin d'altres, no? I, efectivament, ell tracta gent de tota mena i per tant, doncs, se'ls hi pot colar. I no hi ha dubte que entre l'islamisme oficial, que podríem dir sota el paraigües de l'islamisme oficial, creix aquest islamisme radical, perquè, clar, tenen una cobertura també oficial i, per tant, hi ha que anar molt de cuidado en tractar aquestes coses, no? Jo simplement dic que aquí hi ha un... Els fets són que aquí hi ha un islamisme radical i jihadista, i que això existeix, no és perquè ara han detingut uns quants, sinó que ja se sabia que existia. Jo crec que l'increment de policia que hem sofert aquests dies per tot arreu de Catalunya, i encara hi és, doncs penso que, per exemple, visitar la seva família estava envoltat de policies. Jo m'ho deia una persona que va visitar la seva família, escolta, jo no sé, a cada columna hi havia 3 o 4 policies, no? Dic, mira, algú deu passar i algú deu buscar. Després s'ha sabut que aquestes volien atemptar contra... Bueno,
no s'ha dit la seva família, però s'han dit edificis oficials.
No s'ha dit edificis oficials, però bueno, tots sabem que la idea d'aquestos és que els catòlics cal passar-los per la pedra, no els cristians, vaja. S'han de passar per la pedra i coll a terra, no? I aquesta és la situació. De totes maneres, per exemple, tothom diu, oi, quin error, que aquestos, pistola en mà, doncs s'haurien carregat, o gabinet en mà, o navaja en mà, s'haurien carregat a una senyora i no sé qui i tal. Bueno, això és gravíssim, evidentment. Aquesta gent ha estat educada aquí a Catalunya. Vull dir que algú també ens hem de mirar una mica i dir, escolta'm, aquí som som del pa d'Àngel, no?
Ens ho podem preguntar. Alguna cosa
hem
no
de mirar, hem de mirar què s'ha fet. I segon punt, que és també, diria, molt important, de dir, home, cuidado, la mà de Baader-Meinhof, Alemanya, fa els anys 70, a veure, eren alemans, però alemans de dalt baix, Baader-Meinhof, i es van carregar l'ambaixador d'Alemanya a Estocolm, se'l van fer sortir el balcó i el van carregar allí, davant, públicament, amb fotos i amb... A veure, aquestes coses passen perquè hi ha un caldo de cultiu, doncs, que molt radical, i aquestes coses, doncs... I la Baader-Meinhof va néixer a l'Alemanya Federal. Uh-huh. Finançada per l'Alemanya comunista. Bueno, això ara se sap que sí, però, bueno, llavors tothom deia, escolta'm, això la revolució del 68, no sé què, tot viva la Pepa i tal. Bueno, cuidado. És a dir, aquests fenòmens són caldo cultiu societats democràtiques en les que, bueno, no sé, surten aquests grans, aquestes situacions que s'han de vigilar.
Uh-huh. Bé. Sí, m'agradaria fer una cosa.
Endavant,
no?
Breument.
tots plegats, i sobretot els responsables polítics o els que intervenim en mitjans públics, hem de ser molt curosos amb això. Jo avui he sentit declaracions dels alcaldes o alcaldesses de Vilanova i la Geltrú, de Reus i d'alguna població més de Tarragona, que varen ser citades pel ministre com llocs perillosos, diríem, no? Home, aquesta gent, tots de diversos partits, un d'Esquerra, del PSC, de Convergència, estaven empipats perquè diu, home, són temes que s'han de tractar amb cura. Me'n recordo el de Vilanova i la Geltrú, que deia, aquí es fa, entre tots plegats, inclòs els diversos cossos policials que fan la seva tasca, però en el poble es fa amb col·laboració entre les comunitats musulmanes i la del país, o Vendrell, que ho conec una mica, per exemple, però així altres poblacions. Són els nanos joves formen part dels castellers. Els castellers és un focus d'integració i de convivència. És formidable, no? I aquests alcaldes deien avui, referint-se ahir, que gent dels seus pobles, dels seus municipis, es havien posat en contacte amb l'Ajuntament espantats, diríem, no? Què passa aquí, no? S'ha d'anar amb molta cura per la convivència i per l'economia, també. Perquè si tu comences a dir que la Sagrada Família poden posar una bomba i tirar totes les torres cap avall, escolta'm, el turisme dirà cap a Déu, adeu-siau. No és que l'economia hagi de prevaldre sobre la...
Sí, però,
però s'ha de ser prudent amb el que es diu.
Amb castellers no elimines el gigadisme aquí, eh?
No. Poso com a exemple.
Exemple de maneres d'integrar.
Sí, però també pots ser del Barça o de l'Espanyol i ser un jugadista.
A mi no em sembla
que sigui.
Jo vaig...
Per molt que faci castellers, darrere a casa pot estar preparant una bomba i fer una...
Jo tinc un amic... Exemple d'activitats a fer.
Tinc un amic que vivia... Que viu... com si diu? Sant Cugat del... No, que viu a... Sant Quirze del Vallès.
Sant Quirze del Vallès, al costat de Sabadell.
La mateixa casa on van detindre el jihadista aquest, un nano d'aquestos, no? I el tio diu que estava espantadíssim, perquè ho ignorava completament.
No? Un nano del país o...
No, sí. Sí, sí. Una persona del país...
Però que no s'ho imaginava. No, es va espantar després de saber que...
Sí, després de saber això es va espantar. Aquí estem vivint amb persones que no sabem qui són. Perquè, clar, els veïns no ens parlem massa, tot sigui dit, i tampoc cal parlar massa, vull dir, però...
Saludar-se, potser, si ens trobem...
No saps qui són, no?
No ens oblidem que el jihadisme, en el fons, ve del problema que hi ha a l'Iraq.
Com?
Del problema de l'Iraq.
De l'Iraq. O sigui, des de que Saddam Hussein es va enderrocar, va començar, i el partit seu, que era el balaista, diguem-ne, es va dissoldre, doncs molts d'aquests que eren radicals ara són caps del jihadisme.
Clar. I no solament això, sinó que...
I eren del servei secret.
Sí, sí.
Per tant, ara més estan financiats per Aràbia Saudita. O sigui, no és que el jihadisme sigui una cosa. Ara està a tota Aràbia. No. Escolti, està a Iraq, que volen controlar un tros d'Iraq i Síria.
I no oblidem les tensions i els enfrontaments entre els mateixos musulmans, sunnites, xiites...
Sí, efectivament. Blanques. Per això els Estats Units ara ha canviat la truita i ara volen ser amics dels iranis.
Sí, perquè ara són amics dels iranis perquè es van equivocar de dalt baix quan no van donar suport al president de Síria i sí van donar suport als jihadistes, que llavors eren els que lluitaven contra el president de Síria.
I ara els tres dimonis, que era Síria.
Els gravíssims.
Els dius, escolta,
que era Síria.
Però és que no sabeu què diu, no?
Els tres dimonis, no? L'eix del mal fa 4 dies, i ara ja no és eix del mal. Ara són sants, són bons.
Sí,
o sigui, imagina't on arriba la ineptitud de la política exterior americana amb el senyor Obama, que al mateix mandat seu passa d'una a fer la guerra a ser amic.
Sí,
és greu, eh? És greu, això.
Això ve de
la primera potència del món.
El mateix Bin Laden va sortir de les cloaques de la CIA, eh?
O sigui, això no ho sé.
Sí, se sap que ell tenia la funció d'espia.
Però el que vull dir també és que darrere d'aquí hi ha moltes actituds equivocades per part d'Occident, per part de la primera potència, que és els Estats Units, entre elles volguem derrocar per interessos econòmics els dictadors que hi havia en aquella època, Mubarak, Saddam Hussein i qui sigui, no? S'ha vist que ara han tornat a posar un altre dictador igual o pitjor, Saddam perquè era Hussein, la forma
perdó, que
més
era un
bona.
Aliat, era un aliat en la guerra Iran-Iraq, i això ja ve dels anys
80. I al fi i al cap, Saddam Hussein, l'únic que feia era dictador, però bueno, però tenia controlat el seu partit, el baleista, després els sunnites, els xiïs i els cristians. I ara, en canvi, allà, ara ningú està segur, allà, ara mateix.
És que aquí, per sobre de la política de l'Orient Mitjà, ha sigut una política que, per damunt de tot, ha dominat el petroli. És a dir, ha dominat els interessos comercials i interessos econòmics dels països de les grans potències, entre ells Inglaterra i Estats Units, o Estats Units i Gran Bretanya.
Sí, sí.
Aquestes han sigut les grans. I allí manava el petroli. Llavors, per tant, doncs, si s'havia d'enderrocar el SAS, s'enderrocava el SAS, si s'havia d'enderrocar no sé qui. I els únics que han mantingut allí com... diríem, perquè per la quantitat de petroli que estan traient, és l'Aràbia Saudí. Allí estan l'Aràbia Saudita, encara es mantenen allí, però que, evidentment, és un dels que més mal fa a tota la situació de l'Orient Mitjà des del punt de vista, diríem, del yihadisme i del radicalisme.
Bé, avui compartim tertúlia amb els periodistes Salvador Aragonès i Oriol Domingo i amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. El temps se'ns queda curtíssim perquè hem tractat molts temes. Potser algun comentari sobre el que és la realitat de la persecució dels cristians. M'agradaria que Ràdio Estel prediqués una mica amb l'exemple. I si denunciem que no està tenint prou ressò aquesta dura realitat de la persecució dels cristians, potser podem dir algunes paraules sobre el que ha passat aquests últims dies, des de Dijous Sant, sobretot a Kènia,
sí,
i altres.
Jo repetiria les paraules que avui he dit aquest dematí a Madrid al cardenal Maradiaga, que és el cardenal president de Càritas Internacional.
L'arcabisbe de Tegucigalpa.
L'arcabisbe de Tegucigalpa, capital d'Honduras, era el que deia que, bueno, el de Charlie Hebdo, fatal, però, vull dir, quan em maten, i és molt més greu el que ha passat a Kènia i el que ha passat en altres llocs, i no obstant, l'opinió pública internacional, diríem, ha passat pàgina d'una manera totalment... I espera que el papa, que ara anirà a l'ONU, doncs, bueno, faci sacudir alguna consciència dels que estan allí per dir, escolta, hem de condemnar a tota aquesta gent que no fa més que matar persones per les seves idees, per la seva religió, per la seva raça, no? Mm. I això és el contrari, precisament, per el que es va constituir les Nacions Unides. És a dir, que en aquest sentit, doncs, vull dir, les Nacions Unides crec que està actuant d'una manera, el Bakimon, que és el que el secretari general, està actuant d'una manera, mira, tant fa un comunicat, dient, bueno, mira, passat això, lamentem profundament, tal, sí, va, escolta, però què has fet? Res.
Fèvia, amb poca acció, amb poca decisió.
Realment no té ressò mediàtic ni cívic i això està clar, ha de portar tots plegats cadascú en el seu àmbit, tant la qüestió que parlàvem abans com aquesta dels assassinats de tants cristians, ha de portar a pensar que tot va junt. Aquí, quan dic aquí vull dir Occident i a Catalunya i a Europa, cal fer una tasca política, cívica, cultural, educativa, de convivència davant de l'immigrat i musulmà que està aquí, però això lligar-ho també, que té una dimensió de tot el planeta, això, no? I per tant s'han de fer actuacions conjuntes.
Sí, no, jo crec que ara és una època de, que, igual o més màrtirs que els primers cristians, i som testimonis una altra vegada d'una doncs, creuada contra el cristianisme, contra l'Església i tot el que representa, des de molts nivells, no sols des dels musulmans, sinó també des d'Occident, des del propi Occident, que renega de les seves pròpies arrels cristianes, no? Entre elles la ONU, no? Que mira cap a un altre costat i, bueno, i que la gent que dirigeix la ONU actualment doncs, té molt poc de cristià i d'humà. No?
Sí. Bé, senyors, no ens queda més que lamentar i potser confiar. Segurament, abans parlava el senyor Aragonès de la possibilitat que els poders públics controlin una mica alguns missatges, però, clar, també hem de garantir la llibertat, no? La llibertat religiosa i potser
no.
És fàcil equilibrar.
Una cosa és que hi hagi llibertat religiosa, però una altra cosa és, per exemple, doncs, que s'utilitzi aquesta llibertat per fer terrorisme. Ah. I el terrorisme no és llibertat. O sigui, qui utilitza el terrorisme com a mètode per convertir a qui sigui i tal. Això és evident que no és llibertat, va contra la llibertat. Llavors, el que va contra la llibertat, això. I tenim uns serveis de seguretat suficientment potents com per controlar que no es desmadri, diríem, ni a les mesquites, ni a les esglésies, ni als temples
de cap lloc. No? Igual que es faria amb un partit polític que predica és la violència.
No, però és que és impressionant. O sigui, anem a veure, amb aquest país que estem nosaltres, que estem bojos. O sigui, una persona diu... Jo sé, diu algun comentari homòfob, per exemple, doncs que no els diga als homosexuals o que sembla que no siguin persones, i ràpidament la llei cau sobre seu i, escolta, i el jutgen i tal. Aquesta gent no para de diguem-ne, d'alguna forma, de parlar a favor d'un terrorisme i ningú fa res, escolti.
Bueno,
què estem fent aquí?
És que uns tenen
bula amb una...
o bula i els altres
clar,
no tenen.
Però això no pot ser,
Que quedi clar que estem en contra de la persecució i del menyspreu als homosexuals.
Totes les persones són respectables, però hi ha uns drets humans mínims que s'han de respectar.
Sí.
Algun comentari últim ens queda menys d'un minut.
Completament d'acord.
Unanimitat en això,
Sí, sí, perfecte.
Consens. Senyors, ho hem de deixar aquí. Gràcies per la seva presència. No hem tingut temps de parlar de la comissió d'investigació sobre el frau fiscal al Parlament, però bé, aquí potser sí que permetin-me que digui que hi ha un sobreseguiment mediàtic, potser excessiu, no?, aquesta comissió d'investigació.
Sí, jo crec que ja tothom sap el que més o menys ha passat, sense que algú...
Sánchez Camacho, Victoria Álvarez...
Sí, ja tothom sap, sense saber, diríem, però la gent, jo crec que hi ha un estat d'opinió pública molt clar sobre el que ha passat.
Sí. Gràcies.